Notícies Migdia, amb Núria García.
Els jutjats socials i de família de Sabadell estan desbordats, així ho ha afirmat avui la degana del Col·legi de l'Advocacia, Eulàlia Barrós, en declaracions a aquesta emissora. Barrós ha subratllat que el col·lapse endèmic de la justícia local s'hi ha sumat més d'un any de pandèmia, la qual cosa ha alentit encara més els processos. La degana ha estat contundent a l'hora de qualificar la situació actual.
És desesperant, vull dir, els retards estan pitjor que mai, tant a Sabadell com a l'altre partit judicial nostre, que és Cerdanyola. Cerdanyola sí que potser va una mica millor, però Sabadell és desesperant. La paraula és desesperació.
Per tot plegat, Eulàlia Barrós ha denunciat falta de recursos, tant humans com materials, i ha tornat a reivindicar la construcció de la nova seu dels jutjats, un projecte amb el qual s'ha mostrat esperançada que es pugui desencallar gràcies al fet de comptar amb la sabadellenca Lourdes Ciuró al capdavant de justícia. És dimecres 14 de juliol, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
La cinquena onada del coronavirus no frena les ganes de viatjar dels sabadellencs. Mireia Sans, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Així ho constaten, si més no, des de l'entitat Sabadell Viatgera.
Sí, les agències de viatges adherides no han rebut cancel·lacions en els últims dies per l'augment dels contagis. Ara bé, admeten que els clients tendeixen cada cop més a les reserves d'última hora. Carles Carrión és el president de Sabadell Viatgera.
Som els primers que recomanem al nostre viatger no fer-ho i el convidem doncs, a cancel·lar o posposar aquest viatge. Però no és la situació. La situació actualment és que la gent manté el que ha fet la reserva, la confiança en l'agència i espera una mica doncs, a veure què passa, però amb les ganes de viatjar.
Mentrestant, el virus continua expandint-se. En les últimes hores a Sabadell s'han confirmat prop de 200 positius més i la incidència acumulada s'enfila als 889 casos per cada 100.000 habitants.
El centre d'esport Sabadell podria incorporar Ramon Folc en les pròximes hores.
L'acord amb el migcampista català de 31 anys és total i només falta que rescindeixi el seu contracte amb l'Elche, que l'ha tingut cedit en aquesta darrera temporada al Tenerife. El club també té com a objectiu prioritari Samu Araujo, carriler esquerrà de 25 anys que ha jugat l'últim curs a la Cultural Leonesa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps, Esther Batalla, bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs del temps. Ho fem parlant d'aquesta jornada dimecres marcada per inestabilitat, tot i que la punts de la costa central sobretot serà al final de la jornada. De moment, ara, al matí, parlarem d'alguns intervals de núvols baixos que es poden formar a punts de costa. Fins i tot no es descarta que puguin deixar alguna gota, poca cosa. Al centre del dia hi haurà doncs, estones de sol, si bé a punts del Vallès Oriental, a Vallès Occidental i Maresme acabaran per arribar nuvolades i també formar-se, especialment cap a punts de muntanya. De fet, cap a la zona del Montseny, al Vallès Oriental, durant aquesta propera tarda hi haurà ruixats i amb probabilitat molt baixa podran ser d'intensitat forta. Al final de la jornada també s'espera ruixats amb la formació de núvols i algunes nuvolades a punts entre la costa central i durant la matinada de demà també hi ha la possibilitat de puguin ser de forta intensitat cap al Garraf i Baix Llobregat, és a dir, cap a l'extrem sud de la costa central. Esperem, doncs, la resta de la jornada que tendeixi a minvar aquesta probabilitat de precipitació, sobretot fins a mig matí encara hi ha algun ruixat, després ja no se n'esperen. De moment això és tot.
Pel que fa a la situació del trànsit, aquesta hora continua tallada la C-241D a Montblanc a conseqüència d'un accident amb un camió implicat. Hi ha desviaments senyalitzats. Per contra, ja s'ha reobert l'AP-7 a Sant Sadurní d'Anoia en direcció a Tarragona. També hi havia hagut un accident amb un turisme implicat. De moment, però, es mantenen les aturades de fins a 4 quilòmetres. I també hi ha retencions, en aquest cas d'una mica més de 5 quilòmetres, a la C-17 a Tona en direcció sud per unes obres que obliguen a tallar un carril. Pel que fa a la situació del transport públic, quina és aquesta hora? Albert Garran, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els retards crònics als jutjats de Sabadell s'han perpetuat i accentuat encara més fruit de la pandèmia. La degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barrós, ha explicat a Ràdio Sabadell que la situació és del tot desesperant. Les causes d'aquests retards cal buscar-les en jutges que s'estan poc temps a l'Eix Macià i marxen deixant causes a mitges, però també per l'elevat volum de feina que han d'assumir els jutjats de Sabadell, que no s'ajusta al nombre de professionals que hi treballen. La situació, Mireia, és especialment crítica als jutjats socials i de família.
Si una justícia lenta no és justícia, diu la degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, una màxima que, per desgràcia, es compleix en el cas dels jutjats de Sabadell, on els retards s'acumulen especialment en els jutjats socials, amb judicis sobre acomiadaments que, per exemple, tarden un any i mig en arribar. Una situació que, diu Barros, és molt difícil d'explicar als clients. Les causes són multifactorials i dels aspectes que tenen importància és que els jutjats de Sabadell són un lloc de pas.
A Sabadell tenim molt problema en que molts jutges estan de pas, és a dir, fan justament els anys que els hi toca abans de que els hi sigui atorgat una altra destinació. Llavors, clar, en el moment que aquest jutge o jutgessa titular marxa, doncs s'ha de crear un nou equip.
Des de la poca estabilitat dels professionals, també cal sumar-hi un volum de feina desproporcionat amb els recursos humans.
Pues Sabadell és que ja et dic, el nivell de volum que tenim al nostre partit judicial no es diu amb tots els recursos que tenim a la nostra disposició, però tant recursos d'instal·lacions, perquè evidentment aquest edifici judicial no està preparat per fer de jutjat, com a nivell de recursos humans.
Ara bé, Mireia, un altre dels factors que cal sumar-hi són les instal·lacions dels jutjats, que ja fa temps que són del tot obsoletes.
Per això, el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell fa temps que reivindica la necessitat de comptar amb un nou edifici judicial, una demanda que ha entomat l'Ajuntament, que ha reservat el sòl per al sol al buit de l'Eix Macià per acollir-hi l'equipament. A més, la consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, ha posat en agenda tirar endavant aquest projecte. Per això, per Barros, tenir un nou edifici és més a prop que mai.
Les sensacions són bones com mai ho han estat. Vull dir, tenim totes les parts implicades a favor. Vull dir, si en algun moment això es pot aconseguir, des de luego és ara.
I encara sobre l'edifici, Núria Barros ha explicat que els problemes de climatització que han afectat els jutjats els darrers d'estius estan resolts. Les màquines d'aire condicionat han estat reparades i ara falta canviar algunes canonades. Una reparació que es preveu fer en els pròxims mesos.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La pandèmia no afluixa i els contagis continuen disparats, una pressió que ja noten els hospitals on han crescut els pacients ingressats a les unitats de crítics. En el cas del Parc Taulí en són 25 amb una mitjana d'edat de 48 anys. La situació de Sabadell, però, no n'és una excepció i arreu d'Europa l'expansió del virus va a més. Tot plegat enmig de la temporada turística d'estiu que podria veure's afectada de nou per les restriccions que s'estan imposant arreu del món per intentar contenir el virus. Des de la plataforma Sabadell Viatgera, que aglutina diferents agències de viatge locals, constaten que els sabadellencs que volen anar a l'estranger aquest estiu es mantenen a l'expectativa, però encara no han arribat al punt de cancel·lar el seu viatge.
Carles Carrion, president de Sabadell Viatgera, ha assenyalat a Ràdio Sabadell que les reserves per a la temporada d'estiu han anat prou bé, si es té en compte d'on ve el sector. Una bona dinàmica que ara podria veure's frenada per l'explosió de la cinquena onada de la pandèmia. Carrion ha explicat que davant d'aquest escenari canviant, els clients esperen a última hora per reservar el seu viatge.
Tant vivim una situació de certa tranquil·litat, en la qual les reserves anaven certament relativament molt bé, la gent tenia confiança, però una vegada més doncs, aquestes restriccions, com deia, afecta en aquesta confiança del viatger a l'hora de reservar. I bueno, doncs ja ho estem notant, certament portem uns dies que el client doncs, està esperant una miqueta a veure què passa, com evoluciona tot i espera a l'hora de prendre aquesta decisió, espera una miqueta.
Amb tot, el president de Sabadell Viatgera reconeix que el panorama d'aquest estiu és molt millor que el de l'any passat.
Veníem de pràcticament zero rotund respecte a les ventes i llavors era molt fàcil que aquest estiu sigui molt millor que el de l'any anterior. Hem de ser molt conscients que les agències hem patit una pèrdua o hem estat patint una pèrdua de pràcticament el 90%. Per tant, partint d'aquestes estadístiques, afrontar aquest estiu, per molt malament que estiguessin les reserves, seria en qualsevol cas unes bones dades poder vendre viatges.
Carles Carrión ha apuntat que tot Europa s'ha erigit com una de les destinacions més demandades, amb països com Islàndia al capdavant. Pel que fa a la mitja distància, Turquia o Dubai també estan molt sol·licitats, així com països com Tanzània, Moçambic o les Maldives.
I atenció, perquè Salut obrirà la pròxima setmana un cribratge massiu a tots els monitors del lleure majors de 16 anys i els infants que hi participin entre els 10 i els 15. Podran fer-se un test d'antígens amb automostra a les farmàcies que s'hi apuntin. Des del Col·legi de Farmacèutics calculen que més de la meitat s'hi sumaran. Es podran fer les proves totes les persones sense símptomes i que no hagin estat en contacte estret d'un positiu.
Es tracta d'una estratègia per contenir l'alta incidència que el virus està tenint entre la població més jove. Alhora es vol garantir la seguretat de les activitats de lleure educatiu. Laia Asso, responsable de programes intersectorials de salut pública, ha explicat com es convocaran les persones per participar d'aquest cribratge.
La Direcció General de Joventut enviarà un mail, com fa sempre, a les entitats organitzadores d'activitats de lleure, amb tota la informació i un enllaç al seu web on hi haurà tot el llistat de farmàcies, hi haurà les indicacions i també un full de declaració responsable. I aleshores les entitats, al seu torn, ho transmetran tant a les famílies com al monitoratge que poden formar part d'aquest programa de cribratge.
El cribratge és voluntari i es podrà començar a fer a partir de dilluns o dimarts vinent. Els menors hi hauran d'anar acompanyats d'un adult responsable.
I pel que fa a les dades que ens deixa avui la pandèmia, continua en fase d'expansió a Sabadell.
Sí, se situa als 889 casos per cada 100.000 habitants. També ha repuntat lleugerament el risc de rebrot als 1.229 punts, mentre que la velocitat de contagi continua baixant i ara se situa a l'1,37. Respecte a ahir, s'han diagnosticat 192 contagis nous, mentre que no hi ha hagut cap mort i es mantenen en les 564. Pel que fa a la vacunació, a Sabadell ja hi ha 130.375 persones amb la primera dosi, 99.816 amb la segona dosi i 109.754 amb la pauta completa.
I a tot això ja ha començat el compte enrere per a la Festa Major. Les entitats i el consistori ultimen els detalls d'un programa que es podria veure afectat també per la cinquena onada de la pandèmia. Els organitzadors i el regidor de Cultura es tornaran a reunir aquesta setmana abans de presentar el cartell definitiu. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, explica en quin punt ens trobem ara mateix.
Evidentment, si això es descontrolés molt, doncs és obvi, no sé, quan dic això, vull dir, si la situació de la pandèmia es descontrolés molt, doncs òbviament caldria prendre decisions més dràstiques. No? Jo crec que no estem encara en aquest punt, com et deia, crec que hem de fer diferents escenaris i en cada un d'aquests escenaris doncs, prendre diferents decisions. Evidentment, si hi hagués un moment que no poguéssim garantir, doncs òbviament, com ens va passar la passada Festa Major, doncs que no pots garantir la seguretat de la gent i no pots garantir doncs, les condicions epidemiològiques, doncs òbviament prendríem les decisions corresponents, però no estem en aquest escenari en aquests moments.
Mentrestant, el procés segueix endavant. Ahir es va presentar el cartell de Festa Major i enguany es va endur el premi l'estudiant de l'Escola Illa, Júlia González Pinyol, amb un projecte titulat La Unió fa la Festa.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Continuem endavant. El Centre Especial de Treball CIPO ha guanyat el concurs per fer el manteniment dels espais verds del sector 2 de la ciutat els pròxims 4 anys. La cooperativa ha guanyat el concurs obert per l'Ajuntament, on s'especificava que havia d'estar orientat a ocupar persones amb especials dificultats. En el cas del nou contracte, hi treballaran 12 persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, 4 monitors de jardineria i un coordinador.
El gerent de l'entitat, Xavier Martínez, ha explicat quines zones seran les que en els pròxims 4 anys hauran de cuidar els treballadors de CIPO.
Serien, doncs, per exemple, doncs, fem una part, per exemple, una part de l'espai verd del Parc Taulí, fem el Parc del Nord, fem el Parc... Parlo de parcs perquè una mica tinguem una mica una idea de lo que, a lo que em refereixo, eh? El Parc de Can Gambús, el Camp de Futbol de Torromeu, llavors fem també el Bosc de Can Uriac, el Bosc de la Concòrdia, diverses pistes de petanca, el Parc de la Romeua, l'aparcament del Cementiri Vell, la plaça Cristóbal Ramos, Torre-Romeu, Marinals, bueno, i zones perifèriques delimitades. Vull dir, no és exactament un lloc concret, sinó que contempla diferents zones, sobretot del nord de la nostra ciutat. No?
La proposta del Centre Especial de Treball incluïa la renovació de part del material que es fa servir per al manteniment de la zona nord, com per exemple la compra de 2 nous vehicles de gas. A més, també plantaran un centenar d'arbres a la ciutat.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Són 3:15, l'Orquestra Simfònica Segle XXI actua aquest vespre a l'Escola Pia de Sabadell. El centre educatiu acollirà un dels projectes musicals més singulars de la ciutat. L'associació, amb més de 20 anys de trajectòria, forma una orquestra sinfònica de més de 60 músics que combina estudiants de grau mig i professionals experimentals en una barreja única d'energia. Aquesta nit, a partir de les 8, ressonarà un programa de Schubert i Tchaikovsky.
Així és, la Sinfònica Segle XXI interpretarà primer l'obertura Rosamunda del compositor austríac, una peça basada en una obra de l'alemanya Helmina von Chesney i que Schubert va compondre amb música incidental per al teatre. Seguidament es podrà escoltar la Sinfònica número 8 del mateix compositor, l'anomenada Inacabada, perquè només en va compondre dos moviments abans d'acabar amb la veu musical del rus Tchaikovsky i la seva quarta sinfonia. Un programa alegre i entusiasta que per Miquel Felip, vicepresident de l'orquestra, serà molt interessant.
Dona des d'una vivencialitat en aquesta orquestra que és molt difícil de trobar en altres espais. Ja dic, a més enllà del curs d'orquestra que oferim, també estem ampliant ara l'oferta amb els cursos de música de cambra, l'Escola de Música Creu Alta i el Conservatori de Sabadell. Si ja li dic, d'alguna manera és com que tot el teixit de la ciutat està molt contents de que existim i ens donen suport menys l'Ajuntament, que és el que em costa molt d'entendre.
Per assistir-hi només cal enviar un correu electrònic a l'orquestra i l'entrada es fa amb un sistema de taquilla inversa.
I els tres finalistes del 66è Concurs Internacional de Música Maria Canals tocaran aquesta nit amb l'Orquestra Simfònica del Vallès al Palau de la Música. Són els pianistes Rafael Kirishenko, Ziming Ren i Sandro Gegekori. Es tracta de la prova final d'aquest concurs que busca els millors joves pianistes del món des de Barcelona cada any al mig de l'estiu. El concert començarà a les 8 del vespre i estarà dirigit pel Jordi Francesc. Les entrades costen entre 10 i 35 euros i estan a punt d'exaurir-se.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Creus que has sentit molt? Fins i tot massa. Ara ho tornaràs a sentir. Sent les grans sinfonies amb tota la força de l'orquestra OBC. Abona't a la nova temporada de l'Auditori de Barcelona. Segon moviment, Amor i Odi.
Junts, tornarem! La primera és bona, arriba Néstor! La vaselina Néstor!
Festa soci del Centre d'Esports Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada. Una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la nova Creu Alta. A 5 euros al partit. Viu el futbol, viu el Sabadell. Junts, tornarem!
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Reprenem la informació més enllà de Sabadell i la comarca. L'incendi de Castellví de Rosanes ja crema 186 hectàrees i té 3 focus molt actius.
Els bombers calculen que a hores d'ara hi ha un 80% del perímetre estabilitzat, un total de 286 dotacions dels bombers, 6 mitjans aèris i 3 helicòpters treballen en les tasques d'extinció de l'incendi de Castellví de Rosanes i Martorell, que ja afecta un perímetre de 225 hectàrees, tot i que no totes elles estarien cremades.
El Tribunal Superior de Justícia de les Canàries ha rebutjat el toc de queda a les illes en nivell 3 i 4 d'alerta sanitària.
D'aquesta manera, Canàries no se suma a les comunitats que ja han aprovat el seu toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada, com ara Cantàbria. Entre elles, la Comunitat Valenciana, on la Fiscalia Superior i la Justícia no s'han oposat a les restriccions que ha sol·licitat el govern valencià. Un pla de ruta que sembla convèncer Catalunya, on el que va començar com una sol·licitud de l'Ajuntament de Barcelona per la seva ciutat en concret, pot convertir-se en una nova restricció a tot el territori català en les pròximes hores. En cas que així ho fos, es faria en funció de la incidència en els municipis i, per tant, Sabadell podria entrar en aquest toc de queda.
Els sindicats UGT i Comissions Obreres es concentren per demanar la pujada del salari mínim interprofessional i la derogació de la reforma de les pensions.
Ho fan sota el lema Ara sí que toca i totes dues organitzacions continuaran amb la campanya iniciada a l'inici de l'any per demanar a l'executiu central que compleixi amb els seus compromisos reflectits en l'acord de govern entre el PSOE i Unidas Podemos. Recentment, la comissió d'experts sobre aquesta qüestió va proposar al Ministeri de Treball una pujada gradual que culminaria el 2023 amb un salari mínim de 1.049 euros.
I per tercera primera vegada en 7 mesos el govern francès ha multat amb 500 milions d'euros a Google.
Primer ho va fer per la seva política de cookies i el juny passat per l'abús de poder en el mercat de publicitat en línia. Aquesta vegada el motiu ha estat la seva mala praxis en la negociació amb els mitjans de comunicació, els qui per llei ha de pagar per l'ús dels seus articles, fotos i material audiovisual en els motors de cerca, ja que en treu un profit econòmic. Si d'aquí a 2 mesos Google no ha presentat un pla de compensació, haurà de pagar 900.000 euros diaris per cadascun dels dies de retard.
Anem a la informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Ramon Folch es convertirà en la cinquena incorporació del centre d'esport Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria.
L'acord amb el migcampista reusenc és total i l'únic obstacle que falta és que rescindeixi el seu contracte amb l'Elche.
Sí, un tràmit que podria arribar avui mateix, tot i que les filtracions de les últimes hores podrien endarrerir una mica l'operació. En qualsevol cas, si no hi ha un gir radical, el futbolista de 31 anys arribarà com un dels reforços importants de la medular. Aquesta última temporada ha jugat cedit pel conjunt il·licità al Tenerife, amb qui ha disputat 24 partits, 19 dels quals com a titular, un d'ells contra el Sabadell a l'Heliodoro i ha marcat un gol. Folch té passat al Real Oviedo i al Reus Deportiu, amb qui va assolir l'ascens a segona l'any 2016, sent el jugador de camp amb més minuts. D'altra banda, la direcció esportiva arlequinada té marcat en vermell el nom de Samu Araujo, futbolista de 25 anys, que ocuparia el carril esquerre en els esquemes d'Antonio Hidalgo, un jugador gallec format a les categories inferiors del Celta, que també ha passat pels filials de Barça i Atlético i que aquest últim any ha vestit la samarreta de la Cultural Leonesa.
I canviant de tema, avui es compleixen 500 dies exactes de l'últim partit del primer equip del centre d'esports a la Nova Creu Alta amb públic a les graderies. Va ser l'1 de març del 2020 en un Sabadell Llagostera de segona B, un comptador que, per sort, tot fa indicar que s'aturaran els pròxims dies.
Si res no es torç, el club té previst que l'amistós del 7 d'agost contra el Villarreal B a l'estadi pugui ser oberta als socis, com també al partit de presentació posterior contra l'Andorra. Així ho espera també el director general, volíem dir, Bruno Batlle.
El que volem aquesta temporada és que la gent pugui venir quan abans a l'estadi. El nostre soci que no ha pogut gaudir del futbol la temporada passada, doncs que ara, encara que siguin partits amistosos, doncs ja pugui venir el soci, tornar a veure futbol i animar-se de cara a la temporada, que esperem que siguin molts i que ho gaudin molt.
L'únic amistós confirmat fins al moment, recordem, és el partit d'entrenament contra l'Hospitalet. El CAR de Sant Cugat serà el dia 31 de juliol a les 10 del matí i a porta tancada. Això sí, si no hi ha cap contraindicació de la Federació Espanyola, els partits a la primera ref es podran disputar en públic a les graderies, com ja ho eren la temporada passada els de segona B, que també depenien de l'ens federatiu.
Estem convençuts que podran estar. També et dic que, com sabem, amb aquesta pandèmia fer previsions és difícil, que de mes i mig, i jo el que confio és que, doncs, que la vacuna vagi avançant i encara sigui la situació doncs molt millor, particularment la que hi ha ara mateix, amb la qual no hi haurà cap problema, podrà entrar al públic i gaudir-ho, que tenim moltíssimes ganes que torni la nostra gent, que en vingui molta més i gaudeixin d'aquest any que ha de ser maco i amb equips molt atractius.
Recordem que el juvenil A del centre d'esports va poder acabar la temporada passada Divisió d'Honor disputant l'última jornada contra l'Europa a la Nova Creu Alta ja amb l'entrada de públic a la tribuna de l'estadi.
I un últim apunt, perquè la mateixa federació ha obert aquest matí el procés de recepció d'ofertes per les retransmissions televisives de la primera ref a un preu de 15 milions d'euros. Encara en futbol, Eva Olid s'ha convertit en la tercera dona que exercirà com a entrenadora a primera divisió escocesa femenina. La sabadellenca s'encarregarà de liderar el projecte del HERS.
L'ex del centre d'esports continua així el seu periple fora de les fronteres. Després de començar exercint en diferents equips del Vallès, Olid va creuar l'Atlàntic per entrenar als Estats Units en els últims anys. Tot aquest bagatge acumulat és el que l'ha permès ara convèncer el HERS de la Scottish Women Premier League.
Això surt de anys de treball, de no parar. Si has de marxar fora, te'n vas fora, si, o el que sigui, per treballar i millorar com a entrenadora, perquè aquí a Espanya les oportunitats costa molt. I a l'estranger, quan vaig marxar als Estats Units, vaig poder dedicar-me professionalment.
L'objectiu fixat a l'equip d'Edimburg serà el de la permanència en una categoria dominada pel Glasgow City, el Celtic i el Rangers. A mig termini, Olid té com a meta poder entrenar algun dia a la Lliga Iberdrola.
Àlex Lamas és el flamant fitxatge estiuenc del Club Natació Sabadell de Futbol Sala. L'ala esquerrà de 23 anys torna a casa 4 temporades després de convertir-se en una peça fonamental en els esquemes de l'equip de Borja Burgos.
Tret d'un parell de temporades al Barça, Lamas es va formar a les Naus i va arribar a ser internacional sub-19 i sub-21. L'any 2017 va fer el salt a la primera divisió de la mà del Xota Navarrés, que aquest últim curs l'havia cedit a l'Indústria Santa Coloma. En declaracions a Ràdio Sabadell, el fitxatge estrella del club ha reconegut que volia seguir a la màxima categoria, però davant les dificultats per fer-ho, ha preferit tornar a casa.
S'ha donat així, ha sigut un any complicat, i bueno, tenia l'opció de continuar a Xota i tal, però bueno, jo volia continuar a Marfil. La situació, doncs, bueno, s'ha donat que no ha pogut ser, i amb la segona B que està muntant aquest any, pues, per anar a un equip de segona, pues, prefereixo anar a segona B a competir i intentar pujar a l'equip.
L'arribada de Lamas al club és un al·licient més en una temporada. Segona B que es preveu molt atractiva amb fins a 6 derbis a la ciutat. L'ala sabadellenc no ha ocultat la rivalitat existent, especialment amb la Pia.
Els meus colors els sento molt, saps? I jo, per mi, la Pia, bueno, ha sigut el rival de tota la vida. Doncs jo sempre voldré anar a guanyar i a pista els desitjo tot el pitjor per dir d'alguna forma. Però bueno, després també he tingut amics i tinc amics que marxen cap allà i bueno, sempre els desitjo tot el millor. Però a la pista, si els hi poden caure 20 o 30, millor.
La seva incorporació s'afegeix a les de l'ex del Manresa, Pep Costajosà, i els quatre juvenils que pugen al primer equip, en aquest cas, David Mirapeix, Antonio Rosado, Aitor Molina i Germán Escudero. No es descarta que en els pròxims dies arribin al club més reforços.
I el Comitè Paralímpic Espanyol anuncia la llista per als Jocs de Tòquio.
En total hi formen part 122 esportistes de totes les disciplines, 82 dels quals seran homes i 40 dones. El nedador sabadellenc del club, Òscar Salguero, que es troba concentrat aquests dies a Sierra Nevada, competirà en el 100 braça. Els Paralímpics tindran lloc del 24 d'agost al 5 de setembre.
I en handbol ja es coneixen els calendaris de la pròxima temporada.
A Divisió d'Honor Plata Femenina, l'Oar Gràcia debutarà rebent el Sant Joan d'Espí al carrer Bocaccio el cap de setmana del 18 i 19 de setembre. Per la seva part, a la primera nacional masculina, els dos equips sabadellencs s'estrenen a casa. L'Oar ho farà contra el Joventut Mataró i el Creu Alta Sabadell contra el Sant Joan d'Espí. En aquest cas, la Lliga començarà el cap de setmana del 25 i 26 d'aquell mateix mes. El primer derbi serà la setena jornada al carrer Bocaccio.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.
Recte final de Notícies Migdia, els jardinets de l'amfiteatre de l'antiga Caixa Sabadell es convertiran aquesta nit en un pati d'Alger. Serà amb l'espectacle Café d'Alger, que combina la música del sabadellenc d'origen algerià Jacint Belaixent i el seu projecte Café d'Alger i poemes algerians en català llegits per l'actriu Marta Millà. Tot en una proposta que arrencarà a 2:15 de la nit.
El projecte va néixer de la mà de Taleia Cultura, que va fer l'encàrrec a Belaixent i a Millà per relacionar escriptors algerians amb música de la mateixa arrel del músic sabadellenc. D'aquí ha nascut l'espectacle, que posa a escena textos sobre la repressió durant l'època colonial i la realitat quan els francesos van deixar el país, però també parla d'altres temes. Jacint Belaixent.
Parla de moltes coses, Alger, eh? Parla de temes socials, polítics, parla de nostàlgia i parla d'amor, també, eh? Vull dir, i és una mica aquest homenatge que jo faig també, eh? A la meva ciutat des de Sabadell, que és ara mateix la meva ciutat evolutiva, doncs es fa aquest homenatge a la meva ciutat natal.
Belaixent ha explicat a Ràdio Sabadell que l'espai, sobretot la bugambília dels jardinets, acompanyada de la música i els textos, ajudarà els espectadors a traslladar-se directament a l'Alguer.
A Barcelona.
Sí, va quedar.
Aquest Café d'Alger, que arrencarà a 2:15 de la nit. Marxem. Així posem punt final a Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Rubén Estevez a la redacció. Nosaltres tornem demà amb més informació a partir de 1:15. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i a partir de les 7 amb el Notícies Vespre. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.